Ya está, ya está.
Sintonia d'opinions a mig matí. Aquestes opinions que fem a través de l'Skype, la forma doncs que així almenys ens veiem les cares, encara que ens escoltem, encara que no estiguem doncs tots junts a l'estudi. Saludem doncs en Toni Puig, bon profit i bon dia.
Moltes gràcies. És que aquests programes tan matinals tenen això.
Tan matinals, Són quarts d'11 del matí quan estem gravant aquest espai. Ui. Però vaja, Lourdes Auquer, bon dia, deixa'm saludar. Bon dia.
Hola, bon dia, bon dia.
Octavi Formatxer, bon dia.
Bon dia a tothom.
Que vosaltres ja fa hores que rondeu pel món.
Sí, que anem rodant.
Avui ja hem fet uns quants quilòmetres, ja, sí.
Què és el millor que pot fer un jubilat a Roda de Barà? Aixecar-se tard, esmorzar com un rei i xerrar amb els amics.
Molt bé, doncs sí, tens tota la raó.
Resumint, disfrutar de la vida.
Exacte. Com ha anat la setmana?
Bé, com sempre.
Bueno,
no?
De moment estem bons, això vol dir que la setmana ha anat bé. Com que estem bons, no podem demanar gaire més.
No.
D'acord.
No podem anar... a les terrasses, que era un dels llocs que ara deia l'Antoni, que és per trobar-se amb els amics. Clar. A les terrasses no s'hi pot anar. Ens hem de trobar, doncs, no sé, amb els bancs dels parcs o estar drets al carrer.
Al banc dels parcs, però sense veure ni consumir res.
No.
Només xerrant, que no es pot, clar.
El que compres als bars per emportar, doncs tu has d'emportar al banc.
No, però no pots prendre tu al carrer, eh?
Ah, no? No.
Està prohibit beure i menjar a la via pública.
Sí, però, Sònia, llavors... Doncs la gent que
després de les 10 de la nit et pot costar molt car.
Te l'has d'emportar a casa, al cafè a casa... Just entres al portal de casa teva i ja no és l'espai públic.
Bueno, jo hi he estat observant ara a l'Avinguda de Sant Jordi que els bars d'allà estan oberts, hi ha una tauleta... No, és el que he vist. Escolta, què vols que et digui? I és com si tinguessin un mostrador, el mostrador estàs a fora i la gent està a peu dret davant. I ja està.
Doncs, en teoria, aquestes coses no es poden fer. No es poden fer.
No em diguis que no es poden fer.
No, clar, no. Està prohibit.
Són per emportar, però, clar, si tens una necessitat, depèn de tu en aquell moment, això és com anar al lavabo.
Home, jo et puc dir que aquí al carreró de la ràdio està ple de gotets, que també des d'aquí faig una crida. Si us plau, teniu una paperera a 2 metres. Utilitzeu la paperera. No cal deixar tots els gots dels cafès aquí al carreró de la ràdio, que queda molt horrorós. Per favor. Ara faig la crida des d'aquí.
Aquest és un altre problema.
Aquests incívics que està ple... Doncs jo sí, perquè està ple de gots d'aquests de cafè per emportar. Llavors sí que ho dic, perquè tenen la paperera al costat, si us plau, no cal deixar el got aquí. Home, ja està, ja m'he desfogat.
Això de la via pública tampoc ho sabia i tampoc se n'ha fet massa publicitat. No crec que molta gent, segur que no ho sap, Cuidado, les coses s'han d'informar.
A veure...
Octavi, no para de dir-ho per la tele.
Octavi, s'ha informat. S'ha informat.
Sí que podies fer... amb un banc,
Home,
jo no li trobo cap mal.
Jo crec que amb la quantitat de rodes de premsa que es fan, perquè rodes de premsa se'n fan unes quantes cada dia, jo penso que la meitat de les coses tampoc es diuen, no? Hi ha moltes necessitats de fer rodes de premsa, els polítics surten, parlen i diuen moltes coses, però al final dius, bueno, i què han dit? I arriba un moment que tampoc no, ja no els escoltes.
Sí, és una saturació.
Perquè al final... Hi ha una necessitat de fer rodes de premsa per no dir res.
Segons el que la Generalitat diu, prohibició de consumir aliments i begudes en les trobades o reunions en espais públics, excepte sortides escolars. Queda clar? No es pot.
Bueno, trobades... Però davant dels bars no pots prendre't un cafè?
No, és
via pública, no.
No. Vinga, anem avançant, que l'Octavi l'hem deixat en xoc. Anem avançant. Com bé sabeu, doncs...
Esperem que a partir de dilluns, almenys a les terrasses, es podrà. Això és el que se sent a dir, no?
Això és el que se sent a dir, ja ho veurem, no? De moment, la situació, ja la situació és la que és. Sí que és veritat que l'índex de contagi, doncs, l'índex ha baixat, però que cada vegada hi ha més gent als hospitals i a les UCIs. No sé com s'entén això.
No ho sé. Avui l'índex de el risc de rebrot està a 450, que encara no és els 300 que diuen que és la línia vermella.
Però de moment sí que compleix ja un dels criteris de la desescalada, que és que la velocitat de contagi està a 0,80. Per tant, ja de moment ja compleix un d'aquests requisits, no?
Sí. Però el que és preocupant és que les UCIs encara estan bastant plenes i sembla que les autoritats sanitàries el que tenen por és que el personal peti, no? Peti perquè és que estan molt cansats físicament i sobretot mentalment, no? I veuen que si les UCIs estan plenes i el personal falla, aquí tenim el desastre, no? Per tant, jo penso que és la por el que els hi fa fer a vegades mesures que potser ens semblen exagerades, però clar, és la por el que els porta a fer aquestes decisions, no?
Sí, no et preocupis, Octavi, perquè ara hi haurà un miracle que a Madrid ja s'ha produït, i la grip se n'anirà. Bueno, el coronavirus aquest se n'anirà,
Sí, però sí.
Madrid ha aixecat les restriccions, no, de fet?
Sí,
des d'aquest diumenge,
Va tan extraordinari que a vegades hi ha llistes de comunitats que estan malament i Madrid no surt.
Hi ha diaris que estan dient que les dades no són massa fiables, Es veu que hi ha milers de casos de contagis que no surten enlloc, I, bueno, jo no vull dir res perquè no tinc les dades a la mà i tampoc no m'agrada, però alguns mitjans de comunicació han dit que les dades de Madrid no són les que ens diuen,
Això per tant, no ho podíem intuir de cap manera, veritat. I a més, si veiem el que passa pels voltants, a França, a Alemanya, a Itàlia, a tot arreu, a Grècia, països que abans no els havia afectat la primera onada de coronavirus, ara estan amb l'aigua al coll. Dinamarca, Holanda, tots aquests països estan realment amb l'aigua al coll. Alemanya. I en canvi... Ara,
Itàlia, sobretot Itàlia, sí. Itàlia fan cua amb els cotxes a urgències per ingressar. I inclús hi ha gent que els hi han de posar els respiradors fora el cotxe esperant perquè no donen l'abast de fer els ingressos, no?
I fa 15 dies la posaven com a model de contenció de la segona onada de coronavirus. Portugal també, que era un país que havia quedat molt, 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 molt salvat a la primera onada, ara Portugal està francament malament. I restriccions a tot arreu. I en canvi a Madrid les aixequen. Quan Madrid era un poc... Deien que era el foc més perillós d'Europa.
Això no s'entén.
Diari de fa 15 dies.
A Madrid van presumint que les seves, que ja obren tot i que s'acaben les restriccions, però el que no expliquen és què hem fet perquè baixi. Jo, el dia que ells diguin no, és que aquí s'han pres aquestes mesures, aquesta i aquesta...
Bueno, el que diu el govern d'Ayuso és que, sobretot, el que s'ha fet... Segons ells, la gestió que han fet amb aquesta crisi és el que ha fet baixar aquest índex. Segons diu, que han fet molts tests. La gran capacitat diagnòstica, segons va dir Díaz Ayuso, és el que ha fet millorar aquestes dades, diuen.
Per això els ha cancel·lat? Ara no ho fan?
No, diu que sí, que això ha estat...
Quina sort tenen de tenir els tests, perquè aquí sembla ser que no en devem tenir, perquè aquí no se'n parla. Fa dues setmanes, ja us en recordeu, que aquí vam parlar que es posarien en marxa aquests tests d'antígens. Jo no sé si es fan o no es fan, però...
No n'han parlat gaire, No.
Ja no se n'ha parlat més. I quan no se'n parla, no és que no se'n vulgui parlar, és que no en deuen tenir. Igual que va passar amb les mascaretes, que no eren obligatòries, però és que no eren obligatòries perquè no en tenien. Bueno, doncs el test, m'imagino que deu passar el mateix, perquè si jo ara vull fer un test d'antígens, suposo que em diran que no, que m'esperi, que encara no em toca, no? I no és que no em toqui, és que no n'hi deu haver. I, clar, potser estan tots a Madrid, eh? també t'ho haig de dir, perquè si a Madrid van presumint de que n'han fet molts, vol dir que igual tots estan allà, no ho sé.
Esteu d'acord amb mi, ciutadans i ciutadanes,
oi,
que tal com els polítics han gestionat aquesta crisi, nosaltres, que som les víctimes, hem de passar factura?
Clar.
Les properes eleccions, abans de depositar el vot, què ens ho pensarem? Tres vegades a veure qui ens ha enganyat, qui és creïble, qui no és creïble. I passar comptes de vegades de confinaments de 3 mesos amb un resultat pobre, perquè s'ha tornat a repetir l'epidèmia. Confinaments a un puesto molt dur, a l'altre puesto no, i tal. Això no va. I els que dirigeixen la maniobra són els polítics que per sortir per la televisió a donar notícies de que la vacuna vindrà el mes de desembre o el mes de gener i n'hi haurà per tothom, això sí, però arriba el mes de gener i vacunes ni les veurem, si no el temps.
Quan penses, Antoni, quan penses que serà una realitat la vacuna?
Serà una realitat? Això serà si serveix, perquè el pas que portem, quan surti la vacuna, el virus ja haurà mutat. Ara estan espantadíssims de com, a la velocitat que està mutant el virus i com s'escampa. Vull dir, quan vingui aquesta vacuna, estic segur que ja serà obsoleta. El virus seguirà existint, però n'hi haurà altres.
Que seran això, més... que diu l'Antoni, que a l'hora de les eleccions ens hem de recordar dels polítics que no ho han fet bé, el problema que hi ha és que quina alternativa hi ha. O sigui, els que hi ha ara ho han fet molt malament, perquè a tot arreu ho han fet malament, eh? Cuidado, perquè és que ens ha agafat a tots a contrapeu, eh? S'ha de reconèixer que és una cosa que no ens ho pensàvem. Per tant, per molt que facis, no hi ha ningú que ho faci bé, no? Per tant, a qui has de votar? A quina alternativa tens per uns altres que tu saps segur que ho faran bé, els altres? Bueno, aquest és el problema, que avui en dia la classe política en general, i amb molt poques excepcions, té bastant que desitjar. Una cosa, última hora, ha baixat una mica l'índex de contagi, ha baixat una mica de 8. Estem a 0,78 en aquest moment, eh?
Bueno, ja és bona senyora.
Segons la Vanguardia, estem a 0,78.
Molt bé.
Vinga, a veure si al llarg del matí encara baixa més. Encara baixa més. A veure si la vacuna aquesta ja és una realitat aviat, a veure si funciona bé. A veure per qui hi haurà vacuna i per qui no hi haurà vacuna. Tot són incògnites,
no? Perquè funcioni s'ha de vacunar un 70% de la població, eh? Recordeu això. Perquè si no té efectivitat, perquè clar, si només es vacuna un 10% de la gent, no farem res.
Vosaltres us vacunaríeu?
Un 70%.
Us vacunareu?
Home, en principi sí, Jo no sóc massa partidari, també t'ho haig de dir, però això és un cas extraordinari.
Home, sí.
I potser sí, que ens vacunarem. Jo crec que sí.
Vaja, bueno, fins arriba, que... no?
Bueno, fins arriba. A mi suposo que és dels primers que em tocarà, no? Vull dir...
Suposo.
Primer de tot són els sanitaris, el personal sanitari, em sembla molt lògic, després els de la tercera edat, que som nosaltres, i també de primers ha de ser el Quim Mas Ferrer, aquest que és el foraster, perquè clar, si va per tot Catalunya escampant el virus, tampoc és el cas, per tant, aquest ha de ser un dels primers, també.
I l'emèrito també s'haurà de vacunar, l'emèrito, eh?
Sí.
I tu, Antoni, et vacunaràs?
Sí, jo em vacuno i crec que amb la vacuna. No, però, per exemple...
Parlo d'aquesta vacuna concreta, no de la vacuna de la grip.
Per mi són iguals, això no deixa de ser una grip virulenta. El que a mi m'empipa molt és posar-me llistes, fer cua i perdre el temps esperant. L'any passat em vaig vacunar, me'n recordo, el dia 30 de desembre, l'últim termini de mes, i no hi havia ningú al cap. Va ser meravellós, per esperar una miqueta. Ara, fer cues i esperar i posar-te llistes i intentar aconseguir una dada per poder anar al cap, a mi em pesa molt. I la següent vacuna, la veritat és que m'agradaria veure com funciona. Ara ja es tracta de defensa pròpia. Jo no estic en contra de la vacuna, estic absolutament a favor, però el que estic en contra és d'anar perdent el temps i esperant coses, perquè aquesta vacuna, l'única referència que tenim és que el director de la Pfizer, que es va vendre les accions el dia següent de fer el comunicat, s'ha fet milionari, i de que el ministre Illa ha dit que n'hi hauria per tothom i que vindria el mes de gener. És l'única referència que tenim de la vacuna, no en tenim cap més. Llavors, posar-me jo el cos en aquest moment, una cosa que és un bla, 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 doncs esperem. Jo no dic que no, al contrari, és molt beneficiosa, però posem-se una cosa que estigui provada.
Doncs vinga, ja en continuarem parlant, perquè d'això va per llarg, eh?
Crec que n'hi haurà diverses, perquè hi ha la russa, hi ha la xina, hi ha moltes, eh? I hi ha les catalanes, n'hi ha, em sembla, eh?
Vinga, som-hi, que tenim molts temes i poc temps, ja. També coneixíem la setmana passada la restitució del major Trapero, torna a ser, doncs, el cap dels Mossos d'Esquadra.
Era just, era necessari, era just. S'havia de restablir una injustícia. I ara, una altra cosa. El major Trapero, amb tot el dret del món, i nosaltres, ara hem de demanar responsabilitats. Aquest home, de mica més, li destrueixen la carrera per una denúncia falsa, per una gestió que ell, fins i tot els seus enemics, ara diuen que va ser exemplar. Però aquest home ha estat 3 anys pràcticament sense treballar amb la seva feina, quan era un model de gestió, segons diuen. Això poden dir-ho només els que hi entenen temes policials. Nosaltres només rebem. Però vaja, aquí és, tothom es llança a acusar, però després, quan s'ha de rectificar, ningú surt.
I el mal ja està fet, sí.
El mal ja està fet. A veure, una cosa, el general Baena, o el cap de la Guàrdia Civil...
El general no, Tinent Coronel i gràcies, eh?
Tinent Coronel, no. Aquest país, les crisis s'acaben promocionant.
Sí, no, ja ho sé. Segur que no trigarà a pujar a general, però bueno.
No, això puja a general i això passa a la reserva, queda més elegant. Doncs, clar, aquest senyor va fer un informe que si el jutge diu que jutgés en aquest cas, que Trapero és innocent dels càrrecs, el que ha presentat l'acusació, jo penso que hauria de depurar-se responsabilitats dels seus actes.
Tu creus que ho farà?
Jo crec que el més positiu d'aquest cas, jo crec, és que ha quedat demostrat que l'actuació de la policia catalana va actuar bé. Va actuar com una policia moderna, democràtica i una mica en la línia de com actuen les policies d'Europa, no? De les policies correctes que de fet, la seva missió, quina és? Defensar el ciutadà, no atacar el ciutadà com haurien fet altres forces de seguretat que, com va quedar demostrat, no? I aquest és el problema, no? Que les altres forces de seguretat, que són realment els que van fer els informes, ho van tergiversar tot, van fer uns informes que ara han quedat demostrat de que eren falsos. I jo penso que és això que deia l'Antoni, ara s'ha de revisar això, sobretot el judici als polítics catalans. Doncs allà hi ha moltes incongruències, perquè el mateix aquest senyor Baena, alias Tácito, la declaració que va fer el Tribunal Suprem en contra, i tots els guàrdies civils que van fer les declaracions, per cert, amb la cara tapada, perquè, segurament hi tenien dret, no? Hi ha moltes incorreccions, per no dir, no voldria dir la paraula mentides, però coses que no eren les correctes, no? Per tant, això s'hauria de revisar,
No, Octavi, tu dius que Trapero, evidentment, ha estat un model de gestió als Mossos, com van resoldre el cas de l'atemptat del 17 d'agost. Ara bé, Va haver un momentet que jo em pensava que estava amb el salvatge oeste, perquè, esclar, dels implicats amb l'atemptat de la Rambla no en queda ni un de viu. No en queda ni un de viu. Queda el que va llogar la furgoneta, queda el que va traslladar restes...
Bé, però en tot cas són col·laboradors, no?
Sí, però...
Són còmplices d'aquests atemptats.
La població aplaudeix, perquè aquests van fer mal i no han perdut temps en judicis. Han mort i fora, ja està. Però vull dir que al morir s'han portat el secret a la tomba. Com gestió policial no ha estat de nota màxima. la nota màxima hagués estat poder-los enganxar vius, interrogar-los a fons, i anar esbrinant la xarxa de terrorisme que
però segueix... És que hi ha dubtes que estiguin tots morts, Antoni? Hi ha dubtes. No sé si vau veure l'altre dia un vídeo del judici que s'està fent ara, del 17A, que sembla ser que es volien portar proves de que quan hi va haver l'explosió d'Alcanar, es veu que algú, jo no ho dic perquè no hi era i no ho sé, però sembla ser algú ha dit que en aquells moments va sortir pitant una furgoneta d'allà. I hi ha algunes sospites d'algú de que l'imant de Ripoll no és mort.
Això ja ho havia sentit.
Llavors, el jutge, de molt mala manera... I
el jutge, molt... el polèmic jutge, el polèmic jutge.
El polèmic jutge...
Félix Alfonso Guevara, no? Félix Alfonso Guevara.
De molt mala manera, i també s'ha de dir tot, amb molt poca educació, va tallar i va dir que aquests informes, que els fotaria a la paperera. Amb una paraula. No, literalment ho va dir, no? Amb una paraula, literalment ho va dir. Cosa que, home, la veritat és que un jutge digui això, home, no sé si també és digne de que aquest senyor segueixi en la seva feina, no? Perquè al final és un altre servidor públic que està al servei dels ciutadans.
Clar, però porta 42 anys de carrera, aquest senyor.
Bueno, doncs potser ja seria hora. Jo vaig treballar 42 anys i em van jubilar quan van, també.
No es jubila aquest senyor, pregunto, no ho sé. No, desconec l'edat que té, però si va treballar 42 anys, jo suposo que...
El que és evident, i no s'ha fet, és una investigació a fons, bueno, no sé si s'ha fet, perdona, potser sí, potser tot està fet i arxivat, sobre la figura misteriosa de l'imam de Ripoll.
Bueno, és que aquí està, el quid de la qüestió està aquí.
L'imam de Ripoll és una espècie de nebulosa, nebulosa que ha costat molta sang. Per tant, nosaltres com a ciutadans tenim dret a exigir també que qui era, què ha fet. No coneixem la història de l'imam, coneixem totes les històries de tothom, fins i tot coses increïbles com ara estan jutjant o començant a jutjar el policia de la patada voladora, aquella. S'està desbrinant actes del 1er d'octubre. Però de l'imam de Ripoll hi ha una incògnita. La seva estada a Castelló, la seva relació amb les forces de seguretat de l'estat espanyol, si va sobreviure l'atemptat o no, per què va anar a Ripoll, pretenien atemptar també a França. Vull dir, és una incògnita. Qui està darrere de l'imam de Ripoll?
Bueno, sembla ser que el quid de la qüestió està en que era un confident al servei dels serveis d'intel·ligència espanyol. Això és el que tothom diu. Però clar, quan una cosa es diu, home, ha de sortir algú a desmentir-ho, perquè és que si no, això ja queda com una cosa fixa, no? Vull dir, és que clar, hi hauria d'haver algú que sortís i digués, escolta, això que vosaltres penseu no és així, perquè, i demostrar, i dir, escolta, aquest senyor va ser confident durant, no sé, els anys que sigui, però ara ja no ho era, no sé, alguna explicació o altra, perquè ens quedem tranquils. Però és que ara no estem tranquils, no estem.
Després un altre misteri. Aquests senyors volien atemptar a Barcelona. Amb tantes urbanitzacions buides i cases abandonades i tot, que hi ha a tot Catalunya, han hagut d'anar-se'n a Alcanar, que és el poble del costat de Castelló. Hi ha una part de la trama que estava a Castelló, el que ha passat la furgoneta i tot. Estava a Castelló i ell va estar a la presó, l'imam va estar a la presó a Castelló. Si volia atemptar la Sagrada Família i també volia atemptar França, és lògic posar la fàbrica d'armament a Alcanar? No us ho heu preguntat, que és una cosa bastant estranya? La podien haver posat a l'Hospitalet, un local abandonat, que estaria més a prop? Què sé jo? Alcanar, allà baix.
Poder per això, perquè quedava molt desapercebut, també.
Pràcticament a la frontera de la comunitat de Catalunya amb una altra comunitat al costat, on les forces de seguretat no són els Mossos.
No sabem.
Tot és un misteri, no sabem res.
Bueno, tornant al jutge, que he buscat l'edat, té 64 anys, el senyor encara no cal que es jubili. Només volia dir això.
Home, les imatges que vam veure per la tele, s'hauria pogut agafar una cadira una mica més alta, també.
Sí,
no sé,
jo també ho penso, jo també ho penso.
A més, se li veia una mica al cap, no ho sé.
Sí,
bueno,
sí. Al cap i se l'escoltava, la llengua, Déu-n'hi-do, que té.
Des que va sortir el procés hem après moltes coses de la justícia espanyola i n'hem vist moltes. I jo sempre dic que la justícia és creïble, és justa quan és creïble. I la justícia espanyola, des del 1 d'octubre fins ara, mostres de credibilitat, jo què vols que et digui?
A veure, que ens queden res, 3 minutets, 4 minuts. I hi ha dos temes que vull parlar. Però ràpid, eh? El de les targes Black, amb la Casa Reial, que encara no n'hem parlat, perquè el rei emèrit em sembla que torna a estar una mica de moda, no?
Sí, avui ha tornat a sortir un altre cas més. O sigui que va tapant un cas i en surt un altre. I, bueno, el de les targetes també, aquí estan implicats la família, els nets, i ara a una neta li han comprat un cavall, l'altre no sé què.
Jo només us vull fer una reflexió. Els diners de les targetes Black són una donació personal, segons diuen, d'un milionari mexicà. Que transferia els diners al testaferro del rei, que era el seu ajuda de cambra, i d'aquestes targetes tirava de mà la família real que les feia servir, la part de la família real que les feia servir. A veure una cosa, què pinta un milionari mexicà donant diners a la Casa Real Espanyola?
A sant de què?
Què hi ha a Mèxic?
Bueno, aquest és el problema.
A part de tequila, això, de diners.
La gent no regala els diners perquè sí, hi ha d'haver una contrapartida aquí.
Aquest cas és una pudor tremenda, perquè són diners que venen de Mèxic i que es regalen graciosament a la Casa Real. Llavors, la meva pregunta és, per què? Per què hi ha aquest carinyo? Quan es fa un regal és una mostra d'agraïment per alguna cosa que tu has fet abans. Si et donen diners, si fos un espanyol diria més patriotisme. Però és un senyor mexicà. Jo no crec que tingui tant amor a la família real com per donar-li diners. I diners a Mèxic em sobren, surten de negocis. Mèxic és un país opulent, d'economia totalment enfonsada, però que es veu que hi ha unes reserves de diner líquid impressionants. Si no, que li pregunten al senyor Trump, que volia aixecar el mur. Llavors, cada vegada fa més pudor aquest cas.
Ha sortit que té 6 milions i mig a Suïssa i que són diners que es van rebre en diverses partides, que encara no se sap d'on, però clar, diuen, escolta, i això de què és, no? O sigui, que encara s'ha d'averiguar. Però a mi, el del tren de la Meca em va fer molta gràcia perquè les comissions mai les paga el client. Vull dir, jo no havia vist mai. Jo he vist casos de que es paguen comissions, però el que paga la comissió sempre és el que fa l'obra, no el client, no? Perquè el client és el que ens ha beneficiat, no? Això és molt raro, no? Dius, aquí hi ha alguna cosa raro que no acabo de veure, no?
No, però el rei, fixeu-vos una cosa, amb els seus negocis a Aràbia Saudita, a part d'intercedir, de fer una gestió d'intermediació amb material ferroviari, també oblidem que s'està construint una xarxa de ferrocarril de mercaderies a Aràbia Saudita, que s'ha fet el metro de Riyadh, que es ven armament a punta pala. El gran client d'armament al món avui és Aràbia Saudita. Hi ha moltes coses.
Aquests són clients, aquests no li haurien de pagar, els clients. Són les empreses que fan la feina les que haurien de pagar la comissió.
A mi
el que
és que aquest senyor ha rebut diners del primer client mundial d'armament, del primer d'on es fan obra pública, i després que li ha arribat un xurro de diners de Mèxic. De Mèxic. I això a mi ara sí que m'ha acabat de desquadrar. Pilar Eire, el seu llibre, diu que no tornarà. Li van preguntar l'altre dia a Pilar Eire en una entrevista si tornaria el rei. Diu, no volverà nunca.
Perquè deu estar a gust on està. Deixem-lo, pobre home. Vinga, que ens acomiadem ja.
A veure, l'altra pregunta tens temps?
Que no sabem on
és. No, ja no tenim temps. Només recordar ràpidament que també, com anem dient als informatius, que comença avui el Gran Recapte, aquest any molt diferent, i doncs tot online perquè les circumstàncies són les que són. Però vaja, que des d'aquí ho recordem, no? Que hi ha aquest Gran Recapte i que aquest any es necessita més que mai.
Que tothom col·labori en la mesura que pugui, sí senyor.
Companys, ho deixem aquí, tornem dilluns, que passeu bona setmana.
Vinga, igualment. Adéu.